Catalunya Informació.
És la una del migdia. Josep Maria Mainat, fundador de La Trinca, assegura davant del tribunal que jutja la seva exdona que el volia matar. Aquest matí ha arrencat el judici contra Àngela Drobovolski, exparella de Mainat, que nega els fets i s'enfronta a una petició de 16 anys de presó. Sabadell i Salou han fet concentracions de protesta i rebuig pels crims masclistes del cap de setmana en aquests municipis. Els assistents han fet un homenatge a les víctimes dels dos assassinats a mans, suposadament, de les seves parelles, que la policia va detenir hores després dels fets. En marxa a Madrid la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, la trobada entre el govern espanyol i les comunitats per fixar, entre d'altres, el límit de dèficit es fa en ple debat sobre el model de finançament singular per a Catalunya. 490 milions d'euros per a la construcció d'habitatge de lloguer assequible. El Banc Europeu d'Inversions concedirà un préstec a la Generalitat perquè s'edifiquin més de 4.300 pisos d'aquest tipus durant els propers 4 anys. La vacunació infantil s'ha estancat a tot el món des de la pandèmia, segons alerta un informe de l'Organització Mundial de la Salut i de l'UNICEF publicat avui. Això deixa milions d'infants sense protegir contra malalties que podrien ser mortals. A Catalunya, els pediatres també han notat una frenada i un retard en la vacunació dels més petits. Troben 8 cadàvers de dones torturades i mutilades a Nairobi. Les autoritats de Kènia anuncien la detenció d'un assassí en sèrie que admet 42 crims, però la policia també està sota sospita per les denúncies de desaparicions durant les protestes contra el govern. I Donald Trump, que afirma que se suposa que hauria de ser mort en la primera entrevista post-atemptat, defineix l'experiència com a surrealista i afegeix que ha canviat el to del discurs previst per la Convenció Republicana per unir el país, tot i que ho posa en dubte. Biden també demana rebaixar la tensió política i renova la crida a la unitat. El Temps celebra 40 anys de vida. El setmanari editat a València celebra aquest aniversari fent un cop d'ull enrere i revisant el camí recorregut des dels anys 80 en plena transició.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
La selecció espanyola de futbol guanya la seva quarta Eurocopa i es converteix en l'equip que l'ha aconseguit més vegades. L'equip espanyol té previst aterrar a primera hora de la tarda a Madrid, on aquest vespre celebrarà el títol guanyat ahir a Berlín. I l'Argentina també ha guanyat aquesta matinada la Copa Amèrica després de superar Colòmbia a la pròrroga per 1-0. La final, però, ha quedat marcada pels incidents previs amb una multitud d'aficionats que volien entrar al camp sense entrada i que ha provocat que el partit comencés amb una hora i mitja de retard. I el davanter danès Martin Braithwaite executa la clàusula de rescisió que tenia amb l'Espanyol i queda lliure just el dia que els blanquiblaus han començat la pretemporada. Mentrestant, el Mònaco serà el rival del Barça a la pròxima edició del Gamper, que jugarà el dia 12 d'agost.
I matí amb alguns núvols baixos a la façana litoral on l'ambient és aixafogós. A la tarda la calor serà intensa a tot arreu, amb màximes per damunt dels 35 graus a Ponent i a l'Empordà, amb un cel més enteranyinat a les comarques de Lleida. No es descarta algun ruixat local al vessant nord del Pirineu. És la una del migdia i 4 minuts.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Comencem. Josep Maria Mainat, fundador de La Trinca, assegura davant del tribunal que jutja la seva exdona, que el va voler matar i que anava drogada. Després ha matisat la seva declaració. Aquest matí ha arrencat el judici contra Àngela Drobovolski, exparella de Mainat, que nega els fets i s'enfronta en concret a una petició de 16 anys de presó. Anem cap a l'Audiència de Barcelona, on tenim la seguint-ho, la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, justament ara ha acabat la declaració de Mainat, ha durat una hora i mitja, ara està a punt de començar la declaració del seu fill Pol, el seu fill gran, que és realment qui va presentar la denúncia per aquests fets. Mainat ha explicat així què és la impressió que va tenir quan va arribar l'ambulància a atendre'l.
Bueno, yo en aquel momento creo recordar que le dije, ella me ha querido matar. Esta es la sensación que yo tuve. en aquel momento, que tampoco estuviese 100% consciente de todo, pero analizando, me ponen unas inyecciones que no me esperaba que me pusieran y me despierto a cero de azúcar.
Ell ha explicat també que aquella nit la seva exdona estava molt alterada i estava drogada. No sé si podem sentir l'àudio.
Que a mí me sorprendió que una vez tomadas las mediciones y viendo que estábamos ya en unos valores muy bajos, sí, no hiciera nada ella.
Després ha matisat totes...
Muy alterada...
Deia que després ha matisat aquestes declaracions Josep Maria Mainat a una pregunta directa que li ha fet l'advocat d'ella. Li ha preguntat: vostè està d'acord en que condemnin la seva dona? Això la jutja, la magistrada presidenta, ha dit que era una pregunta absolutament impertinent, però Josep Maria Mainat l'ha volgut contestar i ha dit: m'agradaria que no la condemnessin si es demostra que realment no tenia intenció de matar-me. Com dèiem, ella declararà al final del judici, possiblement el dimecres, nega els fets i s'enfronta a una petició de pena de 16 anys de presó. Ara comença la declaració de Pol Mainat, que és qui va denunciar els fets.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Maria Núria.
Bon dia.
Bon dia. I ara marxem cap a Madrid. El Consell de Política Fiscal i Financera està en marxa, on el Ministeri d'Hisenda es reuneix amb les comunitats autònomes per comunicar-los els avançaments dels diners que tindran del sistema de finançament autonòmic i el límit de dèficit. Una trobada en ple debat sobre el model de finançament singular per a Catalunya que la consellera en funcions, Natàlia Mas, ha anat a defensar. Hem d'anar cap a Madrid. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Una reunió que ha començat amb retard perquè a 1:15 a l'hora prevista d'inici els consellers encara arribaven aquí al Ministeri d'Hisenda. La majoria, 11, venen de comunitats governades pel Partit Popular i amb una idea ben clara, la de no permetre que a Catalunya se li ofereixi aquest model de finançament singular. Però és que no només caldrà convèncer els consellers del PP, el de Castella i la Manxa, comunitat governada pel PSOE de García Paja, també ha mostrat reticències a la seva arribada aquí. La consellera catalana Natàlia Mas ha explicat que la seva proposta no va en contra de la resta de comunitats i que només requeriria un esforç de l'administració central.
Tal com hem dissenyat aquest model de finançament, no hi ha impacte per la resta de territoris, hi ha un impacte absolutament raonable i possible pel que és l'administració central de l'Estat.
El Consell es preveu mogut pel context polític en què se celebra i està previst que acabi cap a les 3 del migdia, més o menys. Serà aleshores quan sabrem les línies mestres del que s'hi ha comentat.
Doncs anem informant. Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Anem a d'altres qüestions. També el focus posat en aquestes concentracions que s'ha fet aquest migdia, un minut de silenci contra la violència masclista a Sabadell, on una dona va ser assassinada davant de les seves filles petites. Això va ser la matinada de dissabte a diumenge. I també a Salou, al Tarragonès, per condemnar la mort, en aquest cas, d'una dona de 76 anys, també dissabte. Anem primer cap a Sabadell, Marta Vallès.
El minut de silenci ha estat emotiu, presidit per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, acompanyada de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i de l'equip de govern municipal. També treballadors de l'Ajuntament i veïns de la ciutat s'han concentrat a la plaça de Sant Roc per recordar la víctima. L'alcaldessa parlava de la violència contra les dones just després del minut de silenci.
Demostren que un cop més no podem baixar la guàrdia. Nosaltres estem aquí per continuar-ho combatent, per continuar doncs, intentant evitar dins del que podem doncs, aquestes noves mostres doncs, que no deixen de ser un clar exemple de com aquesta societat patriarcal doncs, i aquest masclisme que tenim al final acaba, doncs, com hem vist desgraciadament aquest cap de setmana a casa nostra.
Minuts abans de les 5 de la matinada de diumenge es va rebre una trucada alertant del crim. La víctima, una dona de 30 anys, hauria mort per ferides d'arma blanca al seu domicili de carrer Pajares, al barri de Can Oriac, davant de les seves filles menors d'edat. L'autor és presumptament el seu marit, de qui no estava oficialment separada, però la parella no estava bé i vivia en domicilis diferents. L'home el van detenir ahir a la tarda. Familiars de la víctima van intentar cremar la casa on s'allotjava i van destrossar el seu vehicle. Es van viure moments de tensió a Can Oriac. Els Mossos d'Esquadra investiguen el crim, que està sota secret de sumari.
I a Salou, al Tarragonès, més d'un centenar de persones han assistit a aquest minut de silenci que s'ha fet per condemnar la mort d'una dona de 76 anys, presumptament a mans del seu marit. L'home de 86 ha passat a disposició judicial aquest matí. Salou, unitat mòbil amb Xavier Espel i Clara Chavarría.
Moltes de les persones que han vingut fins les portes de l'Ajuntament per assistir al minut de silenci eren amistats de la víctima. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Salou, Pere Granados, i la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic. Granados ha condemnat els fets.
Lamentem molt la tràgica mort d'una persona que residia a Salou des de feia molt de temps, per tant, d'una saluenca molt coneguda i arrelada al nostre municipi. L'Ajuntament de Salou s'ha brindat tot el suport a la família i als amics de la víctima.
La directora general per l'erradicació de les violències masclistes ha destacat que la lluita contra aquesta xacra és una cursa de llarg recorregut.
Hem de tenir molt clar que ens enfrontem a una carrera de fons. Això no és un sprint, és a dir, aixequem una catifa de violències de dècades, de segles, i per tant, desgraciadament, encara ens trobem amb aquests feminicidis.
Segons algunes amistats, el matrimoni feia més de 50 anys que vivia a Salou i aquestes amistats també s'han mostrat consternades amb el que ha passat. Els fets van passar dissabte. Els Mossos van rebre un avís cap a un quart de nou del vespre que hi havia una dona de 76 anys morta amb signes de criminalitat en un pis del carrer Tortosa. L'avís el va donar la seva parella de 86 anys que era al pis i poc després va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i aquest matí ha passat a disposició judicial. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona s'ha fet càrrec de la investigació del crim. Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, també en funcions de guàrdia, s'inhibirà el jutjat de violència sobre la dona de la capital tarragonina.
Alacant, mentre un home ha matat a trets la seva dona amb una escopeta i després s'ha suïcidat, ha passat aquesta matinada al barri del Raval Roig, just al davant de la platja del Postiguet. Els agents han rebut l'avís de veïns i familiars cap a les 11 de la nit i quan han arribat a casa s'han trobat els dos cadàvers. El cos de la dona presentava ferides d'arma de foc. La víctima tenia 36 anys i el presumpte autor dels fets 33. Segons fonts de la investigació, no constaven denúncies prèvies. El govern espanyol crida a lluitar des de la unitat contra els esgarrifosos, diu, crims masclistes. Ho ha fet la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, des de Ràdio Nacional d'Espanya.
Las cifras y los asesinatos de estas últimas semanas son absolutamente escalofriantes y efectivamente yo creo que tenemos que seguir desde, si me permiten, desde la unidad para conseguir acabar con esta lacra que es absolutamente terrible.
A Catalunya ja són 13 les dones mortes per violència masclista aquest any i en tot l'estat espanyol, si es confirma aquest últim cas, en serien 26. Per demanar ajuda, el telèfon 900-900-120 funciona les 24 hores cada dia de l'any. És gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial. En cas d'emergència, davant d'una agressió, cal trucar al 112 o bé demanar ajuda per WhatsApp al 601-00-11-22. Anem per altres coses. Un apunt de la pàgina econòmica, el Banc Europeu d'Inversions finançarà la construcció de més de 4.300 habitatges de lloguer assequible a Catalunya. Aquest organisme financer de la Unió Europea concedirà un préstec de 490 milions d'euros a l'Institut Català de Finances perquè s'edifiquin aquests pisos els pròxims 4 anys. De moment, ja s'ha firmat el primer tram d'aquest préstec, que és de 163 milions, segons ha informat el BEI i l'ICF. A més de ser de protecció oficial en règim de lloguer, els habitatges construïts amb aquests diners seran energèticament eficients, de manera, diuen, que serviran per fer front a l'escassetat d'habitatge assequible, però alhora, però també per reduir el consum d'energia i les emissions de gasos i, a més, abaratir les despeses de subministraments dels inquilins. Es calcula que se'n poden arribar a beneficiar unes 10.000 persones. Ens acostem ja a un quart de dues del migdia, però abans encara més a punts de la pàgina política. Ara dir-vos que els comuns asseguren que les negociacions amb el PSC per una eventual investidura de Sabadell van pel bon camí. El portaveu del partit, Joan Mena, veu bona predisposició per part dels socialistes d'arribar a un acord.
Progressen adequadament. Ja vam dir la setmana passada que estàvem avançant, que veiem bona voluntat per part del Partit Socialista i, per tant, doncs, volem, evidentment, continuar com fins ara fent les negociacions amb una taula de negociació amb el Partit Socialista i, evidentment, no a través dels mitjans de comunicació.
Els comuns també han celebrat que la Conselleria d'Economia en Funcions, la consellera d'Economia en Funcions, Natàlia Mas, hagi decidit anar a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, com us explicàvem, una cadira que Catalunya va deixar buida diverses vegades. Segons Mena, tant el PSC com Esquerra i els comuns són conscients que el model de finançament és injust per a Catalunya i que cal trobar un sistema que el millori. Amb aquesta informació arribem ja en punt a un quart de dues del migdia. Trànsit. Tot seguit saludem la Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Com estan les coses?
Doncs mira, complicada. De fet, continuen complicades les retencions, Nati, a la P7. De fet, superen els 20 quilòmetres o continuen fent-ho tot el matí que es manté aquesta situació. Des de la zona de Santa Perpètua fins al Papiol, direcció Tarragona, estones és fins a l'altura o des de Mollet fins al Papiol. I és perquè aquest matí, a primera hora, ha bolcat un camió que transportava runa. Només hi ha un carril obert ara i el tràiler continua pendent de retirar. Per tant, encara aquests 20 quilòmetres, que són 22 quilòmetres, del tot aturats. Afectada la B30 Sant Cugat, també sentit sud, i la comarcal 14-13 Antiga, que continua plena de Rubí fins al Papiol, també direcció cap al sud. Hem de recordar que aquest matí hi ha hagut 5 accidents a la P7 i la majoria amb camions implicats. Pel que fa a la resta, la retenció important encara també és a la C58, tot el matí, des de la zona del que és Terrassa, però C58, fins a la C16 Terrassa, direcció cap a Manresa, ja són uns 6 quilòmetres, i afecta la Nacional 150, que hi va parar. I altres punts amb retencions, l'entrada pel Nus de la Trinitat, C58, just l'entrada, C33 des de Montcada i Patenor des de Santa Coloma. A les rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i la zona de Sarrià, en tots dos sentits, fruit de les obres que s'hi fan i també altres incidències, i la ronda litoral del tot aturada des del Nus de la Trinitat fins a la zona de Ciutat Vella, sentit Llobregat, i zona franca Cantunis, sentit Besòs. I pel que fa al transport públic, doncs en aquests moments hi ha retards encara de més de 15 minuts a la línia R1 de Rodalies, conseqüència dels encreuaments entre les estacions Massanet, Massanes i Blanes. Ho deixem aquí, més informació d'aquí a mitja hora.
Gràcies, Cèlia. Passem a fer un cop d'ull a la previsió meteorològica.
Els núvols baixos que aquest matí han afectat bona part del litoral, també punts del prelitoral, s'han anat trencant a mesura que ha anat avançant el matí i donen pas a un migdia de més estones de sol. Aquesta tarda hem d'esperar l'acostament d'una petita línia frontal que farà augmentar els núvols cap a les comarques de Lleida, farà créixer nuvolades també a zones del Pirineu, Prepirineu, i de fet hi esperem algun ruixat. Punts de l'Aran, del nord del Pallars Sobirà, també a zones de l'Alt Ripollès, i el resta un temps més assolellat amb unes temperatures que avui tiren cap amunt. De fet, podríem assolir els 35-36 graus a diversos punts de la Catalunya central, l'interior de l'Empordà i a la mateixa ciutat de Lleida, i esperem una màxima de 37 graus. Tot plegat amb un ambient xafogós a la línia de la costa.
Gràcies, Gori Massip. I així arribem a un quart i tres minuts de dues del migdia. La vacunació infantil s'ha estancat a tot el món des de la pandèmia, segons alerta un informe de l'Organització Mundial de la Salut i de l'UNICEF, publicat avui. El treball assegura que desenes de milions d'infants no estan prou immunitzats perquè no han rebut les pautes correctes de vacunes bàsiques, com ara les de xarampió, la diftèria o el tètanus, i que en alguns casos vacunes més noves, com la del papiloma, no s'han ni introduït en alguns països en vies de desenvolupament. Com a conseqüència, hi ha al món més infants sense vacunar que abans de la pandèmia, amb el que això pot suposar tant en mortalitat infantil com en seqüeles. És del que ha alertat en declaracions aquesta emissora Pepe Serrano, especialista en vacunes de la Societat Catalana de Pediatria, que assegura que la frenada en la vacunació també s'ha notat a casa nostra.
En el nostre entorn hem trencat una tendència que veníem tenint a l'alça, i aleshores doncs, hi ha unes cobertures similars a l'any previ. Per tant, ens hem estancat amb aquesta tendència a l'alça que teníem. I això ho constatem, per exemple, amb aquestes epidèmies que hi ha hagut de tosferina o amb aquests brots de xarampió.
Les raons serien nous dubtes sobre les vacunes després de la pandèmia que porten alguns pares o mares a no vacunar els seus fills o bé a endarrerir el moment d'immunitzar-los.
Pot haver-hi una certa reticència que abans no existia, una certa deixadesa també. També hem constatat que hi ha un retard, és a dir, s'acaben vacunant però es vacunen més tard i aleshores, clar, això també és un mal plan, perquè clar, els calendaris vacunals estan pensats perquè els infants estiguin protegits.
En aquest sentit, recorda que hi ha malalties com el xarampió que poden arribar a ser mortals i d'altres, com la polio, que poden deixar seqüeles per a tota la vida.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Continuem commoció a Kènia per la troballa de 8 cossos esquarterats de dones en un abocador d'escombraries als afores de la capital. Fins avui no hi ha hagut una primera detenció pel cas, però fa dies que una de les hipòtesis és que podrien ser víctimes de la repressió policial de les últimes setmanes arran de les protestes contra el govern de William Ruto. S'han denunciat desenes de desaparicions i l'abocador justament està molt a prop d'una comissaria de policia. En tot cas, aquest matí les autoritats han fet pública la detenció d'un sospitós que, segons les primeres informacions, hauria confessat la mort d'un total de 42 dones. Per tant, hi podria haver moltes més víctimes. Els policies l'han definit com un assassí en sèrie psicòpata sense cap respecte per la vida humana. Avui es començaran a fer les autòpsies d'aquests cossos i s'iniciarà la recerca de més cadàvers en aquesta mateixa zona de Nairobi. Les dones mortes que s'han trobat tindrien entre 18 i 30 anys i sembla que les haurien torturat, escanyat i matat amb el mateix modus operandi. Les autoritats de Kènia han llançat un missatge de calma a la població, a més de declarar la seva determinació a aclarir els fets i detenir tots els autors dels assassinats. Un cotxe bomba mata 5 persones i en fereix una vintena mentre miraven el final de l'Eurocopa en un cafè de Mogadishu, això és la capital de Somàlia, la banya d'Àfrica. Són dades de la policia que atribueix l'atemptat a la insurgència islamista. L'explosió va destruir una desena de vehicles i va fer destrosses als edificis dels voltants, una zona pròxima al Palau Presidencial. La milícia Al-Shabaab, pròxima a Al-Qaeda, ha reivindicat l'atac contra l'establiment, lloc habitual de trobada de funcionaris i de forces de seguretat. El grup armat islamista atempta sovint a Mogadishu i en altres regions de Somàlia en un intent de debilitar el govern federal i instaurar-hi un estat islàmic. Somàlia és un estat, recordem, fallit des de fa 30 anys ja, quan una revolta tribal va derrocar el dictador Mohamed Siad Barre. Des d'aleshores hi ha un govern instaurat per la comunitat internacional amb un poder limitat sobre el territori que es reparteix amb els islamistes i els anomenats senyors de la guerra. Anem cap als Estats Units. La Convenció Republicana que arrenca avui a Wisconsin i que ha d'avalar Donald Trump com a candidat a la Casa Blanca estarà, com no, molt marcada per aquest atemptat frustrat contra l'expresident. El jove que va cometre l'atac, abatut ja per la policia, va actuar sol, no pertanyia a cap grup terrorista, segons l'FBI, que investiga les motivacions. El president Joe Biden ha fet una nova crida a la unitat i a la necessitat de rebaixar la tensió política en un missatge a la ciutadania aquesta matinada des de la Casa Blanca. Enviat especial a Washington, Jordi Baró.
Trump a Milwaukee per l'inici avui de la Convenció Republicana amb un reforç de la seguretat i un missatge polític comú amb Biden, una crida a la unitat. L'intent d'assassinat de Trump ha capgirat la cursa presidencial amb un episodi de violència política inèdit des dels anys 80. El president dels Estats Units ha recorregut per tercer cop des que és al poder a un format solemne, adreçar-se als ciutadans nord-americans des del despatx oval per demanar-los que censurin qualsevol tipus de violència i per reclamar als polítics que rebaixin la tensió.
No hi ha lloc als Estats Units per aquest tipus de violència, per cap violència i punt. No hi ha excepcions, no podem permetre que es normalitzi. El debat s'ha tornat massa calorat i l'hem de refredar. Tots hi tenim responsabilitat.
L'ala més dura dels partidaris de Trump no ha ajudat, però, a rebaixar la temperatura, acusant Biden i els demòcrates d'haver conduït a l'atemptat frustrat, com el president de la Cambra de Representants, Mike Johnson.
No hi ha cap figura en la història dels Estats Units, com a mínim a l'era moderna, potser des de Lincoln, que hagi estat tan denigrat i perseguit. Quan el missatge va en augment constantment, escalfa l'ambient. No podem fer això.
La tensió està posada avui en Milwaukee, on els republicans fan la seva convenció per consagrar Trump candidat, mentre creix la pressió als serveis secrets dels Estats Units per l'actuació al míting on es va produir el tiroteig. L'autor, mort per la policia, va actuar sol i no pertanyia a cap grup terrorista, segons l'FBI, que investiga encara la motivació dels fets.
Els esports.
Amb l'Eudald Serra ja a punt. Bon dia, Eudald.
Bon dia. La selecció espanyola de futbol torna a guanyar una Eurocopa 12 anys després, després de superar ahir a Anglaterra la final per 2-1. L'equip espanyol arribarà a primera hora d'aquesta tarda a Madrid, on aquest vespre té previst fer diverses recepcions oficials i més tard celebrar aquest títol amb els aficionats. Amb aquest nou títol, la selecció espanyola ja té 4 Eurocopes al seu palmarès i es converteix en l'equip que l'ha guanyat més vegades. Supera Alemanya, que en té 3. Mentrestant, Anglaterra continua sense poder guanyar l'Eurocopa després de perdre la segona final consecutiva. El blaugrana Lamine Yamal, que hi va donar l'assistència al primer gol, a més, va ser elegit millor jugador jove d'aquest torneig.
Sí, bueno, cuando nos han empatado, sobre todo, se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, pero bueno, este equipo, no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando.
Mentrestant, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha destacat el que ha aconseguit un equip molt jove, diu, però també amb molt de recorregut per endavant.
Y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia y tiene un recorrido todavía muy largo.
I aquesta matinada l'Argentina també s'ha proclamat campiona de la Copa Amèrica per segona edició consecutiva. Els argentins han superat a la final Colòmbia per 1-0 amb gol de Lautaro Martínez de la pròrroga. El davanter de l'Inter de Milà, a més, ha acabat com a màxim golejador del torneig amb 5 gols. Leo Messi no ha pogut acabar el partit i ha hagut de retirar el minut 65 per culpa d'una lesió. El seleccionador argentí Lionel Scaloni ha destacat com a clau l'entrada al camp poc abans del gol de Lo Celso i Lautaro Martínez, els quals han estat els protagonistes de l'únic gol d'aquesta final.
Pensamos que íbamos a dar un punto más y que Lautaro iba a tener una y la iba a meter. Eso dijimos en el banco. Se va a tener una y la vamos a meter y Lo Celso tiene último pase, tiene trabajo en equipo, es un jugador bastante que a nosotros siempre nos ha gustado.
Aquesta final de la Copa Amèrica ha estat marcada també pels nombrosos incidents que hi ha hagut als accessos de l'estadi de Miami abans del començament del partit, quan molts aficionats, majoritàriament colombians, volien entrar al camp sense entrada. Això ha provocat que la final hagi començat amb gairebé una hora i mitja de retard pel caos que hi ha hagut.
Catalunya Informació.
Encara en futbol, el davanter danès Martin Braithwaite ha executat aquest matí la clàusula de rescisió que tenia amb l'Espanyol i queda lliure just el dia que els blanquiblaus han començat la pretemporada. Braithwaite, que ha passat la revisió mèdica aquest matí amb part dels seus companys, ha comunicat poc després del club que feia efectiva la rescisió de l'any que encara li quedava de contracte. El danès va ser el màxim golejador de l'Espanyol la temporada passada, assegura amb 22 gols. El Mònaco serà el rival del Barça en el pròxim trofeu Joan Gamper, que jugarà el dilluns 12 d'agost a Montjuïc a les 8 del vespre. Avui, d'altra banda, Ronald Araujo, el central uruguaià, ha arribat aquest matí a la ciutat esportiva i li han de fer més proves per saber quant de temps pot estar de baixa després de lesionar-se a les semifinals de la Copa Amèrica. El Girona, per la seva banda, després de començar la pretemporada la setmana passada, avui ha iniciat un estatge a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, i dimecres té previst ja jugar el primer amistós davant l'Olot. I avui també ha començat la pretemporada al Madrid, tot i que el tècnic Carlo Ancelotti només disposa de 6 jugadors del primer equip, ja que la resta han disputat o bé l'Eurocopa o bé la Copa Amèrica. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. El Baxi Manresa ha fet oficial el fitxatge del pivot romanès Emmanuel Kate, de 26 anys, que arriba procedent del Cluj del seu país. Kate firma contracte per una temporada i ja té experiència a la Lliga CB en equips com el Betis o l'UCAM Múrcia. D'altra banda, ja se sap el calendari de la fase regular de la pròxima Eurolliga de bàsquet. El Barça s'estrenarà la primera jornada a la pista dels Alguiris de Kaunas el pròxim 3 d'octubre i el primer partit al Palau Blaugrana serà l'11 d'octubre davant l'Alba de Berlín.
Catalunya Informació.
I el Tour de França viu avui la segona i última jornada de descans abans d'afrontar la darrera setmana de la competició. I ho fa amb Tadej Pogacar reforçat el lideratge de la General després de guanyar ahir també la 15a etapa, la segona de seguida als Pirineus.
I tant, estava desitjant que arribés aquest dia de descans. Suposo que sortirem a rodar una bona estona amb els companys. Potser pararem a prendre un bon cafè i podrem fer net mentalment. Tot i que no gaire, perquè hem d'encarar al màxim l'última setmana.
We go full gas for the final week then.
L'eslové té ara mateix 3 minuts d'avantatge a la general sobre el danès Jonas Vingegaard, que és segon, i més de 5 minuts sobre el belga Evenepoel. I en tennis, el català Albert Ramos juga a hores d'ara partit de 16ens de final del torneig a Gastad, a Suïssa, davant l'alemany Struff, cap de sèrie número 5. Ha perdut el primer set 7-6 i ara el segon està empatat a 6 jocs i s'està jugant al tiebreak. Mentrestant, recordem, Carlos Alcaraz suma ja 4 tornejos de Grand Slam després d'aconseguir ahir la victòria a Wimbledon per segon any consecutiu.
Són 2:15 del migdia. Marxa el judici contra l'exdona de Josep Maria Mainat. El fundador de La Trinca acusa Àngela Drobovolski d'haver-lo intentat matar. També ha començat a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera. El Ministeri d'Hisenda reuneix amb les comunitats autònomes per comunicar-los els avançaments dels diners que tindran del sistema de finançament autonòmic i el límit de dèficit. Això el dia en què s'ha fet públic que el Banc Europeu d'Inversions concedirà un préstec de 490 milions d'euros a la Generalitat per construir més de 4.300 pisos de lloguer social. I a partir d'ara parlarem de Copenhagen. Si heu d'anar-hi de vacances, sapigueu que des d'avui fins a l'11 d'agost la capital de Dinamarca premia els turistes que es portin millor amb el medi ambient. Es tracta d'un projecte pilot per conscienciar el turisme sostenible en contrast amb el turisme massificat de ciutats com Venècia. Passarem per la Cerdanya, on institucions i entitats locals s'oposen a la construcció d'un parc fotovoltaic al terme municipal d'Adàs. I a més ens fixarem en Mieres, a la Garrotxa. Malgrat les pluges dels últims mesos, s'han de continuar vestint amb cisternes d'aigua. El brollador del qual depenen principalment continua sense rajar i les finances de l'Ajuntament se n'estan ressentint després d'haver-se ja gastat més de 100.000 euros.
Catalunya Informació.
Esports.
El davanter danès Martin Braithwaite executa la clàusula de rescisió que tenia amb l'Espanyol i queda lliure just el dia que els blanquiblaus han començat la pretemporada. Mentrestant, el Mònaco serà el rival del Barça a la pròxima edició del Gamper, que jugarà el dia 12 d'agost.
I al temps, matí amb alguns núvols baixos a la façana litoral, on l'ambient és xafogós. A la tarda, la calor intensa tot arreu, amb màximes per damunt dels 35 graus, a Ponent i a l'Empordà, amb un cel més entrenyinat a les comarques de Lleida. No es descarta algun ruixat local al vessant nord del Pirineu. Ara mateix són 2:15 de 2 del migdia. Està en marxa a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, on el Ministeri d'Hisenda reuneix amb les comunitats autònomes per comunicar-los els avançaments dels diners que tindran del sistema de finançament autonòmic i també el límit de dèficit. Una trobada en ple debat sobre el model de finançament singular per Catalunya que la consellera en funcions, Natàlia Mas, ha anat a defensar a la reunió. Anem fins a Madrid, Jordi Brascó.
Una reunió que ha començat amb retard perquè a 1:15 l'hora prevista d'inici els consellers encara arribaven aquí al Ministeri d'Hisenda. La majoria, 11, venen de comunitats governades pel Partit Popular i amb una idea ben clara, la de no permetre que a Catalunya se li ofereixi un model de finançament singular. Però no només caldrà convèncer els consellers del PP, el de Castella i la Manxa, comunitat governada pel PSOE de García Page, també ha mostrat reticències a la seva arribada aquí. La consellera catalana, Natàlia Mas, ha explicat que la seva proposta no va en contra de la resta de comunitats i que només requeriria un esforç de l'administració central.
Tal i com hem dissenyat aquest model de finançament, no hi ha impacte per la resta de territoris, hi ha un impacte absolutament raonable i possible pel que és l'administració central de l'Estat.
El Consell, que es preveu mogut pel context polític en què se celebra, està previst que acabi cap a les 3 del migdia. Serà aleshores quan sabrem les línies mestres del que s'hi ha comentat.
I anem de cap a l'Audiència de Barcelona de seguida. Fa uns minuts ha acabat ja la primera sessió del judici per un intent d'assassinat del fundador de La Trinca, Josep Maria Mainat. El productor de televisió ha dit al tribunal que la seva ex-dona, Àngela Drobovolski, el va intentar matar. Ella, que declararà al final del judici, nega però els fets. Audiència, Maria Núria Rebella, endavant, bon
Hola.
Dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta primera sessió del judici ha acabat amb el testimoni del fill gran de Mainat, Pol Mainat, que va ser qui va denunciar els fets. Visiblement alterat, ha assegurat que el metge que portava el seu pare li va dir que no podia ser altra cosa que insulina i en aquell moment no se li podia fer cap prova al seu pare perquè tenia estava entre la vida i la mort.
No se puede hacer un examen a la persona que está a punto de morir. Los del SAMUR se lo llevaron volando y eso se va muy rápido del cuerpo, no se nota. Se va rapidísimamente del cuerpo, no se puede controlar. Pero todo lo otro, si no ha pasado nunca y pasa ese día que le clavan la inyección, si nunca hemos tenido problemas de este tipo, si esto y todo lo demás que no se puede explicar aquí porque no depende de este juicio, sino son causas aparte, que hay un huevo, entonces entiendes perfectamente que esta persona le ha metido insulina.
Abans Mainat ha dit que Mainat pare ha dit que va tenir la impressió que la seva exdona el volia matar, però encara té l'esperança que es demostri que no era aquesta la seva intenció.
Le está preguntando si él quiere que se le condene por tentativa de asesinato. Le tengo que declarar la pregunta impertinente porque es que está acusando, o sea, él ha designado a un procurador y a una abogada y están formulando la acusación.
Bueno, pero yo quiero contestar porque es cierto, yo me gustaría que no fuera condenada, pero no porque no la condenaron, sino porque se demostrara en este juicio que no hubo tal tentativa de asesinato.
O sea, usted quiere que se demostrara que no fue así. Sí.
El judici continuarà demà amb més testimonis.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Anem a d'altres qüestions. 2:45 de 2:00 PM. Atenció, si heu d'anar de vacances a Copenhagen, perquè des d'avui i fins a l'11 d'agost, com us avançàvem, la capital de Dinamarca premia els turistes que tinguin més cura del medi ambient. Es tracta d'un projecte pilot per conscienciar el turisme sostenible en contrast amb el turisme massificat de ciutats com Venècia o Barcelona. Les accions van des d'agafar una bicicleta fins a col·laborar en accions de neteja. A canvi, es rebran entrades a museus, menjar o es podran fer activitats gratuïtes com ara caiac o surf. La iniciativa és de l'oficina oficial de turisme Wonderful Copenhagen. Es diu Copenpay. Té una durada de 4 setmanes i implica 24 empreses. La directora de comunicacions apunta a una revolta de pensament més que a una campanya de màrqueting.
Per descomptat, no es guanyaran grans coses amb aquesta iniciativa, però tindrà un efecte dòmino, perquè quan animes la gent a fer accions més sostenibles, amb una mica de sort s'ho emporten a casa.
Cada empresa tindrà una acció climàtica definida que estarà relacionada amb la recompensa. Per exemple, si es recullen residus plàstics i es porten a la Galeria Nacional, es podrà intentar convertir-los en art. N'hi ha de més senzills, com explica la cap de màrqueting d'un bar de la capital danesa.
Per obtenir les recompenses de la campanya Copenpay, la gent ha de recollir la brossa aquí, a Venegarn i als voltants, i després l'han de lliurar al nostre personal al bar i tindran dret a un plat gratuït a les nostres parades de menjar ecològic.
La majoria de turistes celebren aquesta iniciativa.
Penso que és una gran idea. Motivar la gent a participar en iniciatives ecològiques és genial. De tota manera, Copenhagen sembla bastant net. Aquesta és una de les coses que em van cridar més l'atenció quan vam arribar dels Estats Units. Hi ha menys plàstics i més articles reutilitzables.
Turisme de Copenhagen diu que en un 82% dels turistes tenen molt bona predisposició a assumir responsabilitats ecològiques, però que a l'hora de la veritat només un 22% ho porta a la pràctica. A la pàgina econòmica, el Banc Europeu d'Inversions prestarà 490 milions a l'Institut Català de Finances per finançar la construcció d'habitatge de lloguer assequible. En concret, s'edificaran més de 4.300 pisos d'aquest tipus en 4 anys. Barcelona, Jordi Canal.
Es tracta del préstec més gran que ha concedit mai el BEI a l'ICF, important també, segons la consellera de Territori en Funcions, Esther Capella, perquè aborda un problema que s'ha de resoldre, com és l'accés a l'habitatge.
Sabem i tenim clar que hem d'incrementar el parc públic d'habitatge. Això és una veritat incontestable. I per poder-ho fer, nosaltres també hem d'acompanyar i ajudar els promotors públics i els promotors privats. Doncs aquesta bona notícia, no?, aquesta injecció de crèdit a través del Banc Europeu d'Inversions, doncs permet garantir aquest suport.
Els 4.300 habitatges que promotors públics i privats han de construir durant els pròxims 4 anys es repartiran per tot el país en solars que els ajuntaments ja han cedit per aquest ús. Vanessa Cervera, consellera delegada de l'ICF.
sòls que estan repartits arreu de tot el territori. Per tant, els diferents ajuntaments que han anat posant sòl han sol·licitat la subvenció, ara el que faltava era el finançament per poder fer la construcció. I aquest finançament que el fa l'ICF, nosaltres a la nostra banda, com que no consumim pressupost públic, sinó que ens endeutem, anem a buscar els mercats i en aquest cas doncs, hem trobat el Banc Europeu d'Inversions amb aquests 490 milions d'euros.
A més de ser de protecció oficial en règim de lloguer, els habitatges construïts amb aquests diners hauran de ser energèticament eficients.
A la Cerdanya, institucions locals i entitats de la comarca rebutgen la construcció d'un parc fotovoltaic que s'ha projectat al terme municipal de Bas. Denuncien que la instal·lació d'unes 3 hectàrees causaria un gran impacte paisatgístic i ja han presentat més d'un centenar d'al·legacions per aturar-ne la tramitació. Puigcerdà, Eloi Barrera.
Ajuntaments i entitats socials de la comarca, agrupats sota la confluència per una Cerdanya sostenible, rebutgen aquest parc fotovoltaic de 2,4 hectàrees projectat prop de l'urbanització de la Tartera, al municipi de Das. El portaveu de la confluència, Enric Quile, diu que ja hi ha antecedents que els fan patir per l'impacte visual sobre la vall de la Cerdanya.
Que, bueno, ja tenim l'experiència una mica amb la Cerdanya francesa, de que es va fer una planta allò que es veu des de tota la comarca i llavors té un impacte bastant agressiu en el que és el paisatge. No? Però clar, s'ha de vigilar perquè és una comarca que viu molt del paisatge i s'ha de vigilar molt a veure què es fa, perquè ja prou mal més està per tema de construccions i altres coses com per encara trinxar-la més.
Demanen que, abans de tramitar parcs fotovoltaics, se'n redacti un pla d'usos a la comarca. Mentrestant, l'empresa promotora apunta que agents públics i privats de la Cerdanya han ordit una conxorxa per boicotejar el seu projecte. Santi Martínez és el director de Kilòmetre Zero Energy.
Sempre es dona que hi ha algun interès. Sempre hi ha un interès ocult, que no s'explica, no es diu. I llavors es produeixen determinats moviments. Allà a la Cerdanya hi ha algun personatge d'urbanisme que ha dit que no pateixin, que aquest parc no es farà.
El parc fotovoltaic, amb més de 4.000 plaques i uns 2 megawatts de potència, segueix la tramitació administrativa i es preveu que l'expedient es resolgui a finals d'any.
Dotze municipis del Baix Llobregat, el Vallès i l'Anoia estaran connectats a la xarxa Ter Llobregat abans no acabi l'any. Les obres garantiran el subministrament d'aigua en aquests pobles on viuen prop de 45.000 persones i que ara depenen de pous i mines. Sant Celoni, Montse Poblet.
En els últims mesos, 19 municipis han demanat a Aigües Ter Llobregat connectar-se a la xarxa. La sequera, la possibilitat d'aprovar les obres per situació d'emergència i el fet que ara es permeti fraccionar el pagament del que assumeixen els ajuntaments han desencallat alguns casos. Hi ha 13 pobles on les obres han començat i a 12 estaran enllestides abans de finals d'any. A Sant Celoni, per exemple, s'està construint una canonada de prop de 2 quilòmetres que va des de l'AP7, per on passen els tubs de la xarxa d'Aigües Ter Llobregat, fins un dipòsit municipal i cap al setembre-octubre estarà del tot acabada. David Vila és el director d'Aigües Ter Llobregat.
El que garanteix és subministrament, és una aigua potable i de qualitat, en els volums que necessitin, perquè tenim la capacitat de no només aprofitar l'aigua dels embassaments, sinó que tenim una xarxa que en molts casos també és reversible i ens permet portar l'aigua aigües amunt. La Llirana, per exemple, podria arribar aigua de la dessaladora del Prat.
Quan estigui feta la connexió, aquí a Sant Celoni rebran aigua de la dessalinitzadora de Blanes, amb la que preveuen cobrir un 10% del consum dels seus 19.000 habitants. Les obres de Vallirana són les més llargues, duraran fins al juliol de l'any que ve. El cost total d'aquesta operació és de 20 milions d'euros, dels que l'ACA assumeix un 70% i els ajuntaments un 30%.
Per cert, que malgrat les pluges dels últims mesos, a Mieres, a la comarca de la Garrotxa, s'han de continuar vestint amb cisternes d'aigua. El brollador del qual depenen principalment continua sense rajar i les finances de l'Ajuntament se n'estan ressentint després d'haver-se gastat ja més de 100.000 euros. Girona, Clara Jordan.
Ja fa més d'un any que estan en aquesta situació. Semblava que amb les pluges la font que abasteix des de sempre el municipi de 350 habitants tornaria a rajar, però això no ha passat i s'han de continuar portant entre 10 i 12 cisternes d'aigua a la setmana. Això està escanyant les finances de l'Ajuntament, segons l'alcaldessa Núria Martínez.
Tenim subvencions que ens han donat, però no podem fer-hi front a aquest exercici. Haurem d'esperar l'exercici següent, el 2025, i tot i així no sabem com anirà.
Ja hi ha un pou, però no hi ha prou aigua i ara n'han perforat un altre que sembla que sí que té les condicions necessàries. Però primer s'ha d'analitzar si l'aigua és prou bona i si ho fos, cal connectar-lo a la xarxa.
Fins que no tinguem una analítica poden passar setmanes o fins i tot mesos. Més, el fet de connectar-lo a la xarxa i posar-li el punt de llum, etc.
Mieres està situat a la serralada transversal, que es manté en fase d'excepcionalitat.
Coalició Canària, el PSOE i Sumar ja han registrat la proposició de llei per modificar l'article 35 de la llei d'estrangeria. És el que farà obligatori que les comunitats autònomes acullin menors estrangers no acompanyats des de zones que tinguin els recursos saturats, com passa amb Canàries. La ministra de Joventut i Infància, Sira Riego, ha demanat responsabilitat al PP i que doni suport a la reforma.
Acabamos de ver la semana pasada que se han roto los gobiernos del Partido Popular y Vox. Sin embargo, las políticas ultra de Vox siguen estando presentes. Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos en que se ponga del lado de la defensa de los derechos de la infancia y de alguna manera facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35.
Una reforma que permetrà que els territoris que superin el 150% de la seva capacitat d'acollida puguin distribuir els menors per a altres comunitats. Ara mateix a les Canàries se supera el 300% de capacitat, acullen 6.000 joves quan només tenen 2.000 places. Amb aquesta informació ens situem ja a 2:45 del migdia. És moment de fer un cop d'ull a la previsió del temps amb el Gori Massip.
La temperatura es va enfilant amb gana, ja arribem als 31-32 graus a diverses poblacions, tant de la costa com de l'interior, i de fet avui esperem que el mercuri pugi amb ganes i arribem fins als 34-35-36 graus a diverses poblacions de la Catalunya central, a l'interior de l'Empordà, també a les comarques de Ponent. Esperem 37 graus de màxim a la ciutat de Lleida, però amb l'acostament d'una petita línia frontal sí que és veritat que augmentarà la nuvolositat a les comarques de Ponent, amb creixement de nuvolades a la zona del Pirineu, Prepirineu i fins i tot algun ruixat, alguna tronada molt local a zones de l'Alt Pirineu, de l'Alt Ripollès. A la resta, un temps més assolellat, algun núvol prim i amb aquest ambient càlid i xafogós a la línia de la costa.
Continuem 2:45 de dues. Els fabricants de jocs de taula estrenen propostes estiuenques, moltes basades en jocs ja coneguts que s'actualitzen amb normes noves o gràcies a la intel·ligència artificial. Ens en parla el Marc Garriga.
Per exemple, Asmodee publica Aventureros al Tren Iberia, una expansió que permet connectar per via fèrria moltes de les capitals de la península Ibèrica, incloses Barcelona i Lleida. I com explica Catalunya Informació, un dels responsables de l'empresa, José Luis Viruete, a banda de guanyar construint convois, ara incorpora la possibilitat d'una estratègia alternativa.
Vamos recorriendo la península, conectando ciudades y recogiendo cartas de fiesta. Ya sabéis que aquí tenemos muchas veces fama de tener fiestas muy, un poquito extrañas o peculiares en diferentes comunidades. Entonces tiene una estrategia un poquito diferente que le da vidilla al juego y que creo que por eso está resultando también popular fuera de aquí.
Fins i tot es pot viatjar en ferri a les Balears i a més incorporen al revers el mapa de Corea del Sud per jugar-hi també. Aventureros al Tren celebra el seu 20è aniversari amb més de 10 milions d'unitats venudes arreu del món. Mattel, per la seva banda, revoluciona el Pictionary, el famós joc d'endevinar dibuixos, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Ho avança Catalunya Informació, una de les seves directives, Celine Rico.
En esta nueva versión con inteligencia artificial, lo que hace es que los jugadores dibujan bocetos y la inteligencia artificial intenta adivinar de qué se trata. Si acierta, pues se ganan puntos. Y está diseñado, obviamente, todo este juego para tener en cuenta la privacidad.
Per jugar a Pictionary versus IA, cal descarregar-se, a més, una aplicació al mòbil que permet, entre altres coses, dibuixar amb els ulls tapats. I De Vir presenta el trio que el seu soci director Joaquim Dorca compara amb l'Uno.
És molt difícil trobar jocs inspirats en coses que nosaltres ja hem jugat d'alguna altra manera, però ben endreçat. Això va passar amb l'Uno fa molt de temps, que és un joc que bàsicament agafava un joc que era de la cultura popular. Doncs el trio no és el mateix perquè hi ha feina de disseny, però és un joc d'aquests que és un joc molt relaxat que s'ensenya en 5 minuts i que és d'aquells que acabes una partida i vols fer una altra, i vols fer una altra, i vols fer una altra, i vols fer una altra.
El trio és un joc de cartes on es premia la capacitat de deducció i que té alguna similitud amb el Cluedo, també. A més, destaquen el Deductio, de SD Games, i el Juntaraules, de GDM, en català, jocs senzills, predictius per endevinar els números o les paraules secretes de l'adversari, molt adients per aquesta època de l'any.
Els més de 2.000 números publicats han convertit el Temps en el setmanari Degà en català, una revista editada a València que ha celebrat ja els 40 anys. Lluís Obiols.
Anys 80, amb una democràcia acabada d'encetar i una transició que al País Valencià va ser especialment convulsa. Alguns sectors de la dreta es van encarregar d'atiar una batalla cultural que negava la unitat de la llengua i propugnava un allunyament cultural entre els territoris de parla catalana. I enmig d'este context, l'editor Eliseu Climent fundava la revista El Temps. Sentim Josep Ramon Lluch, periodista i director del Temps del 1988 al 1990, i Víctor Maceda, redactor en cap del setmanari.
Hi havia unes forces molt reaccionàries d'aquell franquisme residual que lluitaven contra tot allò que significava la unitat de la llengua, la reivindicació dels drets d'un país.
I enmig d'aquell mare magnum apareix El Temps amb la intenció de fer un periodisme normal, en català i des de València.
Han passat 40 anys, moment de fer balanç, i com en tot trobem pros i contres.
Si en l'any 84 vam ser capaços de fer un setmanari com este, que alguns, recordem, el propi Joan Fuster va dir que no donava ni una pesseta per la seva supervivència, que no hem de ser capaços ara, no?
La majoria absoluta de mitjans són en castellà o en altres llengües. Hi ha més mitjans en anglès o en alemany que en valencià.
Per la redacció del Temps han passat periodistes com Ferran Torrent, Vicent Partal, Vicent Sánchez o Núria Cadenes.
Continuem 3:45 de dues. Els cellers de la part més al nord de la denominació d'origen Montsant creen una associació per promoure les particularitats dels vins que elaboren. Aposten per varietats autòctones i per una vinificació de mínima intervenció. Tarragona, Manel Sastre.
Les seves finques estan situades en altituds d'entre 400 i 800 metres sobre el nivell del mar i sota la influència de cims de més de 1.000 metres d'alçada. La nova associació Montsant Nord vol promoure uns vins on predominin les varietats autòctones, fonamentalment garnatxes i carinyenes. També aposten per una vinificació de mínima intervenció per guanyar en frescor. Tot plegat ajuda a tenir una concentració de tanins que permet un envelliment de llarga durada mantenint aquesta frescor, segons explica Xavier Estivill del celler Gritelles.
De gran acidesa, de gran longevitat i una gran frescor que permet que les aromes de les garnatxes negra, gris, blanca, el macabeu, la carinyena, es traslladin en uns vins amb moltes aromes i amb una gran frescor a les copes del consumidor.
Les singularitats orogràfiques de la Serra del Montsant i la Serra de Siurana creen un microclima únic que protegeix les vinyes de la brisa marina per afavorir aquesta bona maduració i un equilibri del raïm. En total són 10 els cellers que formen part d'aquesta nova associació en els 4 municipis de la zona: Cornudella de Montsant, Ulldemolins, Albarca i Siurana.
I mentre els veïns del parc Joan Miró, l'Eixample de Barcelona, es plantegen denunciar a la Fiscalia de Medi Ambient la tala de 118 arbres per les obres de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat. Barcelona, Jordi Corbalan.
Una cinquantena de veïns feien guàrdia sorollosa aquest matí perquè avui era el dia fixat pel Departament de Territori per començar a ocupar la zona del parc on s'extrauran les terres de la tuneladora. De moment, però, cap tanca d'obra ni moviment de maquinària. El portaveu de la plataforma Salvem l'Arbreda, Xavier Riu, ha anunciat que es plantegen anar a la justícia.
Segurament anirem a la Fiscalia Mediambiental, de Medi Ambient. Depèn del que facin després, segur, perquè la comencin a fer més soroll, a tallar i tal. A priori, diuen, ara encara no han fet cap delicte. I clar, la Fiscalia denuncia delictes, però estarà a sobre.
Els veïns s'han conjurat per concentrar-se cada matí i denunciar quan comenci la tala d'arbres.
I l'Ajuntament de Balaguer, que ha començat a instal·lar els primers sistemes de control de la plaga de coloms que pateix la ciutat i que genera problemes de salubritat. Els veïns es mostren satisfets després de diverses reclamacions perquè el consistori impulsés mesures de control d'aquests animals, que afecten especialment tota la zona del centre històric. Lleida, Júlia Bacar.
L'Ajuntament preveu instal·lar fins a 4 gàbies, 3 en equipaments municipals i una en un edifici privat durant el període de 4 mesos. L'objectiu és reduir la quantitat de coloms a la ciutat, que actualment supera la xifra de 950 exemplars per quilòmetre quadrat, nombre que triplica el llindar a partir del qual es pot parlar de sobrepoblació. Lorena González, és alcaldessa de Balaguer.
El que intentem és abaixar, com bé dic, aquest llindar de coloms que tenim, per intentar que afecti el menys possible a la salut pública com està afectant, no? A nivell de, poden ser temes respiratoris o com pot ser temes de brutícia o de colomars que estan a edificis buits.
Els veïns que s'havien organitzat des de fa mesos per reclamar mesures contra la plaga s'han mostrat satisfets d'aquest primer pas. Jaume Gerri és un dels afectats.
Després de suportar totes les molèsties que genera una plaga de coloms, els excrements, les olors, la brutícia, les incomoditats, les possibles malalties. I després de la mobilització que s'ha fet, veiem que és una primera mesura en la línia del que anàvem reclamant.
Amb tot, defensen que cal seguir sumant sistemes de control i mantenir les gàbies més temps.
I afegim que han desmantellat un clan familiar especialitzat en robatoris dins de cotxes en pàrquings privats a Barcelona. Els Mossos han detingut 4 homes d'entre 21 i 39 anys per una quinzena de robatoris. En total, els lladres van robar objectes per valor de 120.000 euros. I amb aquesta informació ja arribem a l'hora dels esports.
Els esports.
Del Serra és a punt. Bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola de futbol torna a guanyar una Eurocopa 12 anys després, després de superar Anglaterra a la final per 2-1. L'equip espanyol arribarà a primera hora d'aquesta tarda a Madrid, on aquest vespre té previst fer diverses recepcions oficials i més tard celebrar aquest títol amb els aficionats. Aquest nou títol suposa la quarta Eurocopa que guanya l'equip espanyol i es converteix d'aquesta manera el que l'ha guanyat més vegades, supera Alemanya, que en tenia 3. Mentrestant, Anglaterra continua sense poder guanyar aquest títol després de perdre ahir la segona final consecutiva. El blaugrana Lamine Yamal, que hi va donar l'assistència al primer gol, a més va ser elegit millor jugador jove del torneig.
Sí, bueno, cuando nos han empatado sobre todo se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, pero bueno, este equipo no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando.
D'altra banda, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha destacat el que ha aconseguit un equip molt jove i diu, però, que encara amb molt de recorregut.
Y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia y tienen un recorrido todavía muy largo.
Més coses. A la Copa Amèrica, l'Argentina s'ha proclamat també campiona d'aquesta competició aquesta matinada i, a més, ho ha fet per segona edició consecutiva. Els argentins han superat a la final Colòmbia per 1-0 amb un gol de Lautaro Martínez de la pròrroga. El davanter de l'Inter de Milà, a més, ha acabat com a màxim golejador del torneig amb 5 gols. Leo Messi no ha pogut acabar el partit i s'ha hagut de retirar al minut 65 per culpa d'una lesió. El seleccionador argentí Lionel Scaloni ha destacat com a clau l'entrada al camp poc abans del gol de Lo Celso i Lautaro Martínez, dels quals han estat els protagonistes de l'únic gol que hi ha hagut a la final.
Pensamos que íbamos a dar un punto más y que Lautaro iba a tener una y la iba a meter. Eso dijimos en el banco. Se va a tener una y la vamos a meter y Lo Celso tiene último pase, tiene trabajo en equipo, es un jugador bastante que a nosotros siempre nos ha gustado.
Aquesta final de la Copa Amèrica ha estat marcada també pels nombrosos incidents que hi ha hagut als accessos de l'estadi de Miami abans del començament del partit, quan molts aficionats, majoritàriament colombians, volien entrar al camp sense entrada. Això ha provocat que la final hagi començat amb gairebé una hora i mitja de retard pel caos que hi ha hagut. Aquest és el 16è títol de la Copa Amèrica que guanya l'Argentina, la selecció que més vegades l'ha aconseguit, mentre que Colòmbia continua sense guanyar-la després d'haver-ne jugat 3 finals. I no deixem el futbol perquè el davanter danès Martin Braithwaite ha executat aquest matí la clàusula de rescisió que tenia amb l'Espanyol i queda lliure just el dia que els blanquiblaus han començat la pretemporada. Braithwaite, que ha passat la revisió mèdica aquest matí en part dels seus companys, ha comunicat poc després al club que feia efectiva la rescisió de l'any que encara li quedava de contracte. El danès va ser el màxim golejador de l'Espanyol la temporada passada, segon amb 22 gols. Mentrestant, la plantilla de l'Espanyol passa entre avui i demà revisions mèdiques i proves físiques i dimecres al matí farà ja el primer entrenament. I el Mònaco serà el rival del Barça en el pròxim trofeu Joan Gamper, que jugarà el dilluns 12 d'agost a Montjuïc a les 8 del vespre. Avui, d'altra banda, Ronald Araujo ha arribat aquest matí a la ciutat esportiva i li faran més proves per saber quant de temps pot estar de baixa després de lesionar-se a les semifinals de la Copa Amèrica. Per la seva banda, el Girona, després de començar la pretemporada la setmana passada, avui ha iniciat un estatge a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, i dimecres té previst jugar el primer amistós davant l'Olot. I avui també ha començat la pretemporada del Madrid, tot i que el tècnic Carlo Ancelotti només disposa de 6 jugadors del primer equip, ja que la resta han disputat l'Eurocopa o bé la Copa Amèrica.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial el fitxatge del pivot romanès Emmanuel Cate, de 26 anys, que arriba procedent del Cluj, del seu país. Kate firma contracte per un any i ja té experiència a la Lliga CB després d'haver jugat en equips com el Betis o l'UCAM Múrcia. Mentrestant, ja el Barça ja sap el calendari de la fase regular de la pròxima Eurolliga. S'estrenarà a la primera jornada a la pista dels Alguiris de Kaunas el pròxim 3 d'octubre i el primer partit al Palau Blaugrana serà l'11 d'octubre davant l'Alba de Berlín. El Tour de França avui viu la segona i última jornada de descans abans d'afrontar la darrera setmana de la competició, amb Tadej Pogacar encara més reforçat com a líder, després de guanyar i també la quinzena etapa, la segona de seguida als Pirineus.
I tant, estava desitjant que arribés aquest dia de descans. Suposo que sortirem a rodar una bona estona amb els companys. Potser pararem a prendre un bon cafè i podrem fer net mentalment. Tot i que no gaire, perquè hem d'encarar al màxim l'última setmana.
I en tennis, el català Albert Ramos ha quedat eliminat als 16s de final del torneig a Gastad a Suïssa al perdre davant l'alemany Struff, cap de sèrie número 5, en dos sets per un doble 7-6.